After Express, amb Javier Martínez. Diumenges de 10 a 12 del matí al 91.6 FM.
Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
Passant dos minuts per sobre de dos quarts de dues, avui ens toca repassar una mica actualitat esportiva. Per exemple, farem un repàs de, i escoltarem les protagonistes de la 41a edició de la cursa popular de Festa Major, que va ser el passat divendres, així que escoltarem els guanyadors de les categories. També parlem de patinatge a velocitat, perquè aquest cap de setmana es va celebrar la penúltima jornada de la Lliga Nacional, que ha deixat els equips de primera divisió masculins i femenins del patinatge de velocitat del Prat en una molt bona situació per aconseguir el títol d'aquesta temporada, quan només en queda una jornada per disputar-se. I hem de parlar de la primera catalana de futbol, perquè arrenca aquest proper cap de setmana amb el debut de l'Associació Esportiva Prat B. I en parlarem amb el míster, amb Miquel Àngel Motoso, que ens parli de com es presenta el que, o com afronta el que serà un repte majúscul, jugar a primera catalana la pròxima temporada. I acabarem com cada dimarts amb el repàs del futbol català pel món, per veure quines categories han entrat aquest cap de setmana, quins jugadors i jugadores, i sumem a partir d'aquesta setmana a la nostra llista de pretencs i pretenques. Vinga, entrem en matèria. Com sempre, obrim vies de comunicació amb totes vosaltres, a les nostres xarxes socials, al Twitter, @elpratesports, i també en el nostre perfil de Facebook i Instagram. Benvingudes, benvinguts, això és El Prat Esports.
Escoltes El Prat Esports.
Doncs arrenquem, ho hem comentat a la portada, parlem i valorarem com va anar la cursa popular de Festa Major, que es va celebrar diumenge. Un miler de persones hi van participar en totes les categories, una cursa que enguany va tornar al format habitual prepandèmia, sense restriccions sanitàries i amb sortides unitàries i conjuntes. La prova, que va constar de 4 curses per edat, per categories d'edat, una de 400 metres dins de la pista d'atletisme Moisès Llopart per a nens i nenes nascuts entre el 2016 i el 2022, una de 1.500 metres exterior per als que van néixer entre el 2012 i el 2015, una darrera cursa infantil de 3 quilòmetres per a nois i noies nascuts entre el 2008 i el 2011, i ja la cursa adulta de 10 quilòmetres a partir dels 17 anys. Enguany, les guanyadores en categoria absoluta han estat de la cursa de 10 quilòmetres. han estat Maria Donadeu i Anna Beltrán, que van creuar la línia de meta juntes amb un temps conjunt de 36 minuts i 11 segons, i amb Leonor Font, que va completar el podi. Mentre que en la categoria masculina, el primer classificat ha estat Carlos Riquelme, amb un registre de 33 minuts i 20 segons per davant de Roger Ordoño i el marxador pretenc Òscar Martínez. Escoltem els dos guanyadors, els tres, en realitat, guanyadors, les dues noies, Maria Donadeu i Anna Beltrán, i en categoria masculina, Carlos Riquelme.
Pues es la primera vez que la hago, me ha gustado muchísimo, no venía con expectativas de nada, simplemente que disfrutar, estuve por la noche en las fiestas de aquí del Prat, era la primera vez que venía a la fiesta y la primera vez que corro esta carrera. Me ha gustado mucho el circuito, ha sido muy bonito porque pasas por zonas de muy bonitas del Prat y un circuito muy, muy bueno de correr.
Sí, ¿verdad? Es que venim molts diumenges entrant aquí a fer rodatges llargs. I jo l'havia fet fa 3 anys o així, l'havia corregut ja.
Sí, jo no, jo és la primera vegada que competeixo aquí, però si els rodatges els fem aquí. Bueno, la veritat és que anàvem darrere una llebre que ens seguia i no ens hem enterat molt, però bueno, ha estat bé, una mica ratonera, hi havia trossos amb una mica de gir, una mica d'esto, però bé, ha estat guai.
Pel que fa a la classificació d'atletes locals, el millor corredor pretenc, com dèiem abans, ha estat Òscar Martínez, el marxador potaloà que va acabar tercer a la general. I en noies, la millor potaloa va ser Cristina Somoza, que va ser setena en la classificació general. Escoltem-los.
Suelo entrenar bastante por aquí y por el Prat. La verdad que no llevo mucho tiempo corriendo. Empecé hace poco más de un año y medio y me he apuntado a alguna carrera aquí en el Prat, como la cursa del Delta y también alguna media maratón. Pero bueno, tampoco llevo mucho tiempo corriendo. Sí, la verdad que he conseguido bajar 2 minutos mi tiempo en los 10 kilómetros con el que tenía anteriormente. He hecho 44 minutos con 44 y muy contenta, la verdad.
Te sorprendería si te digo que he corrido solo la de Viladecans y esta, porque yo no soy corredor, soy marchador. Y estas semanitas he estado corriendo un poco por la pretemporada y todo esto, estamos empezando a correr un poquito y ahora la semana que viene ya he terminado de correr, empiezo a marchar para afrontar la siguiente temporada. Y esta competición, la verdad es que sí que he salido con algunas molestias en la espalda, porque el otro día me hice algo de daño haciendo unas series rápidas en la lumbar y he notado algo mal la espalda, pero he tenido muy buenas sensaciones a nivel de cardio y todo esto y me he guardado para el último 2000 un último cambio y así he podido pues quedar tercero y la verdad es que muy bien y muy contento.
El recorregut de la cursa de 10 quilòmetres que han cerclat el nucli urbà del Prat, passant per espais característiques de la ciutat com la plaça La Vila o l'Avinguda Verge de Montserrat. Patinatge a velocitat. Parlem que s'ha celebrat aquest cap de setmana la 5ª i 6ª jornada de la Lliga Nacional de Patinatge a Oleiros, a La Corunya. És la penúltima jornada que ha servit per posar els equips de primera divisió del Club Patinatge a Velocitat en disposició de lluitar per el títol, tant en categoria femenina com en masculina. Amb els resultats obtinguts aquest cap de setmana, Galícia, a primera divisió femenina, el Prat amb 676 punts, ha superat a la classificació general el club Xantrea de Pamplona, que s'ha quedat amb 664. I per darrere s'hi ha ficat en la lluita també el Club Sant Juan, també de Pamplona, amb 660 punts. A primera divisió masculina ha retallat diferències amb el primer classificat, el Prat. Lidera el rànquing el Club Túria de València amb 730,5 punts, per davant del Prat amb 719, i ja molt despenjat s'ha quedat el tercer, que és el Xantré, amb 591 punts, que té molt a prop el quart classificat, que és el Club Amaya, amb 544. I pel que fa a la segona divisió masculina, el Club Patinatge Velocitat del Prat ha entrat en la lluita per al podi. Els pretencs són quarts amb 810 punts, mentre que els tercers són la Maya amb 828, en una classificació que lidera el Lagunac Navarrés per davant del Ciudad Túria. La resta ara mateix una jornada d'aquesta Lliga Nacional de Patinatge que s'ha de celebrar a Pamplona el 15 i el 16 d'octubre. Doncs una de les categories que arrenquen aquest cap de setmana, de fet, podríem dir que l'última que quedava de futbol territorial, comença ja aquest cap de setmana, que és la primera catalana, grup 3 en aquesta temporada, i tindrem a l'Associació Esportiva Prat B. De fet, hi debuta el conjunt pretenc en aquesta categoria després de l'ascens del curs passat. I per tant, afronta davant seu un repte majúscul. Primera catalana ja és una categoria molt important, es nota segurament el canvi i el salt entre segona i primera. Recordeu que per sobre només hi és la tercera divisió, no, només hi ha la tercera divisió ja, i que hi ha noms en aquesta categoria que ja són noms que ens recorden més a rivals del primer equip a altres temporades en categories nacionals que no tant a rivals dels equips de futbol territorial d'aquestes darreres temporades. Un exemple molt clar és o l'Escó o el Sant Feliu, que són rivals que no fa gaire estaven jugant contra el primer equip de l'Associació Esportiva Prat. Per tant, moltes ganes de veure un equip pretén jugant a primera catalana, que això no havia passat. Si traiem el primer equip de la EPRAT, no havíem tingut cap equip territorial jugant en aquesta categoria i, per tant, es presenta doncs, una temporada molt interessant per davant. Anem a parlar de com ha acabat la pretemporada del Prat B, quin balanç es fa, com arriben físicament i com s'ha dissenyat aquest equip i com es presenta i com s'afronta el repte majúscul de la primera catalana. Ho fem amb el seu míster, Miquel Àngel Motoso. Molt bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda.
Ja s'ha acabat la pretemporada, suposo que amb els nervis i les ganes de, bueno, que ja comencin els partits oficials el cap de setmana, no?
Sí, home, sí. És cert que bueno, tot el treball que es fa la pretemporada està encaminat a que l'equip agafi forma i que els jugadors agafen aquest espai competitiu i que estiguin bé físicament, assimilar el tema del model de joc, que és el que volem, i tot encaminar per començar la temporada amb les màximes garanties de poder treure els primers 3 punts.
A tot això, quin balanç en fas de la pretemporada? Quines sensacions t'ha donat l'equip? En surts content?
Bueno, he estat més content altres pretemporades, sí, és cert. És cert que els jugadors han hagut fases de partits amistosos que han estat molt bé. Han estat alguns partits que, a diferència entre una fase bona o situacions bones de joc i situacions dolentes, hi ha hagut un desequilibri molt gran. Hi ha partits que el context, hem jugat contra dos equips de la segona catalana, ens hem guanyat, un d'ells vam jugar molt malament. Hem jugat contra 4 equips de la primera tana, hem perdut els 4, però bueno, a partir d'aquí hem de buscar, com sempre dic jo, el context d'aquestes derrotes, no? A Sant Feliuem vas guanyar 1-0, feies un penalti pel 0-2 i al final l'equip hem estat controlant, com quasi tots els equips, suposo, el tema de minutatge, el tema de hem tingut moltes proves també per necessitat de fitxar algun jugador que ens faltava una marcació, que no ens hem quedat amb ningú. Llavors, bueno, m'ho pareix sí, però vull dir que no ha sigut, el percentatge ha sigut molt baix d'aquestes proves. Això fa que en alguns partits no és important el resultat, és cert que la pretemporada, però les sensacions a vegades necessitem que els jugadors crec que tenien que donar un plus més, no l'han donat en una majoria de minutatge. Vale? Sí que és cert que hi ha moments de futbol que hem fet futbol molt maco, sí, molt atractiu i que és el que volem nosaltres, no? Té una intensitat bona. Per això et deia abans, que ens faltava potser una setmana més de la temporada.
I a tot això també, evidentment, amb un canvi de categoria tan important, ara en parlarem de com veieu la primera catalana, també com heu volgut des del cos tècnic, que també te l'has canviat una mica, perquè no estàs amb els mateixos ajudants, no? Que ja eres les últimes temporades, en tot això que t'has hagut també de readaptar a tots, com heu dissenyat la plantilla d'aquest Prat B per el repte de primera?
Bueno, a veure, el tema de cos tècnic seguim els mateixos, però hem añadit un preparador físic, un fisio nou, això sí, el tema delegat és el mateix, el segon entrenador és el mateix, hem fitxat també en Josep, que és un analista propi, que treballa sobre els fonaments individuals dels jugadors, o sigui, jo crec que a nivell de cos tècnic hem augmentat. Ara va fitxar, jo la planificada de plantilla, hem seguit a la filosofia que portàvem sempre, aquells jugadors que per meritocràcia es mereixen jugar a primera catalana, sigut renovats, jugadors que, i després els fitxatges, lògicament, dins de les nostres, les nostres complicacions o, o llamar-ho com quieras, no? En el sentit que nosaltres som un filial, no, econòmicament no podem fer cap fitxatge a nivell econòmic, sinó comparar-ho amb la resta d'equips de la primera tana, que qualsevol jugador pues, està curant amb diners, doncs, bueno, amb això hem de fitxar jugadors també amb un perfil sub-23 que tinguin possibilitats d'un futur jugar al primer equip, que és l'objectiu principal d'aquest filial, ¿vale? I bueno, intentar també haver donat alguna sortida a uns juvenils que donen la continuïtat una miqueta a aquest futbol base amb el filial, que també és l'objectiu d'aquest filial, però bueno, ha pogut ser al final amb cap jugador i bueno, intentar amb aquestes eines pues, fer una plantilla competitiva.
Ara, primera catalana, abans d'entrar en el grup, en el rival, per exemple, de la primera jornada, amb com veus el que és la categoria, primera catalana, és un repte majúscul, no? Passar en els partits, suposo que de pretemporada, heu pogut comprovar el salt que hi ha entre segona i primera, no?
Sí, un salt descomunal. Sí, la tercera catalana, segona, vam notar una miqueta de salt, sí, és cert que a la tercera catalana pots trobar dos o tres equips que poden jugar una mica bé de futbol amb un ritme correcte. A la segona catalana pots trobar 7 o 8 equips que estan, però a la primera catalana el que menys té pinta la cara. Els jugadors, o sigui, els equips ja van amb una intensitat molt alta a partir d'aquí, lògicament, pues, tenir situacions si els jugadors són més bons o no més bons, però sí que el ritme és molt més alt. Tens menys segons per pensar, tens que tenir les idees més clares, bueno, a nivell de cos tenir també hem de donar una mica un pas endavant en el sentit de bueno, preparar el nostre estil de joc una mica. Sapiguem que no serem uns candidats a lluitar per descens, sinó som uns candidats per lluitar per descens, i a partir d'aquí pues, intentar adaptar la categoria abans possible.
Perquè clar, jo he dit abans de l'entrada de l'entrevista, mirem rivals i alguns en sonen més, com a rivals d'altres temporades, de temporades enrere, del primer equip a tercera, no? Inclús entre tercera hi ha algun intent de pujar a segona B o segona federació, que dels que heu estat més habituats vosaltres quan heu estat a les categories de territorial, no? I estàvem mirant l'Escou, el Sanfe, el Sant Boià, és un altre món, no?
Sí, no, clar, és com si comparem al primer equip del Prat. El primer equip del Prat és un altre món, és un equip, som ara mateix, estem per sobre tots aquests equips a nivell de categoria i tot, doncs nosaltres som un filial que està, ens hem trobat de sobte jugant amb rivals que tenen un pressupost doncs, important, jugadors, no sé, que ve Reus el dissabte amb Sergi Moreno, ve Ricard Gilaga, que fa dos o tres anys com jugadors del primer equip, i estan jugant amb els Reus i bueno, et trobes en situacions d'aquestes que dius, bueno, també per temporada hem jugat contra Can Vilaret, Sant Fileuenc i Igualada, els tres equips aquests són candidats a lluitar per les 5 primeres places dels seus grups, en aquest cas el nostre grup Sant Fileuenc i Can Vilaret i Igualada el grup 2, i a partir d'aquí pues, és que hem de lluitar amb això, no hi ha més. L'únic que trobo un a favor és que són jugadors que porten temps junts, són jugadors que porten el mateix entrenador junts, que compren el que veuen, tinc confiança plena que durarà en guerra, això estic segur. La temporada a vegades et torna una miqueta un ítem que pot ser la temporada, però no és per res, com es diu, el que se va ver és el que s'ha vist fins ara, no és així.
Suposant i entenent el gran repte que suposa la primera catalana per l'equip, que hi serà per primera vegada, i el que serà el repte de lluitar per evitar el descens, que serà molt car aquesta lluita, aquesta temporada, lluitar per això, l'equip, suposo que l'equip i el club té molt clar que ha estat un gran èxit aconseguir aquesta categoria i que li serveix de molt al club poder retallar aquesta diferència que hi havia entre tenir un filial a futbol territorial entre segona i tercera amb el primer equip i tenir-lo ara a primera, no?
Bueno, sí, la sensació que també la tinc jo, la sensació que el club es pot treure pit de tenir aquesta situació un segon refer i un primer d'altra. Jo crec que cap equip, l'únic equip que ens supera és Sabadell, però no hi ha a Catalunya cap equip que tingui aquesta situació i bueno, jo crec que un dels principals objectius ara mateix del club és primer el primer equip que no perdi la categoria i després que el juvenil retorni a nacional com a mínim. i tenim una escala molt maca per als jugadors, per al futbol base, correcta, coherent, vale? que no trobem ara mateix.
Parlem ara del rival, del primer rival, aquest Redis. Has parlat ja una miqueta abans del Reus, però segur que ja has pogut, que sigui anar mirant què han pogut fer durant la pretemporada. Què n'esperes del primer rival?
Bueno, pues vam anar a Reus a veure'ls, vam anar a gravar, vam anar a preparar el partit, com hem fet sempre la filosofia del cos tècnic, intentar analitzar el rival, intentar treballar el nostre model de joc, intentar tenir una identitat i a partir d'aquí treballar els partits de partit a partit. No importa ara mateix el tema de Sant Filiuent, que és el segon partit, sinó ara mateix Reus. Intentar, doncs, bueno, el vídeo ja està preparat, estem des del dilluns, el partit ja està en marxa i intentar superar un equip que, bueno, David i Goliat, no t'ho vull enganyar. Entonces, a partir d'aquí, torno a repetir el que he dit abans, jo confio molt en els meus jugadors, ahir els hi vaig dir que els jugadors que han estat amb mi mai m'han fallat a les grans cites, han competit i si l'equip perd amb un grau alt de competició i fent les coses que s'ha pactat per fer amb un pla de partit i després d'aquí perdem, o sigui, cabeça arriba i a seguir.
Doncs amb ganes de veure com arrenca la Lliga en aquesta primera catalana. I que tenim també nosaltres la gran sort de poder fer aquest tipus de partits aquesta temporada, que ens encantarà. Miquel Àngel Motoso, primers últims dies ja de preparació d'aquesta arrencada del Campionat de Lliga, que vagi molt, molt, molt bé, moltíssima sort en el primer partit i res, i molta sort també la temporada.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Doncs amb el míster de l'Associació Esportiva Prat B, recordeu que arrenquen a Lliga aquest dissabte, a més l'arrenquen a casa, al municipal Sagnier, a partir de les 7 de la tarda davant el Redis, a Reus, equip potent, per exemple, ja ens ho ha comentat el míster, exjugadors del primer equip del Prat, Sergi Moreno o Dani Argilaga, i són a la plantilla del Redis. Partits que, recordeu, els partits del filial del Prat entren dins de l'abonament de soci, abonament de partits de l'Associació Esportiva Prat. Per tant, qui no sigui abonat, doncs molt probablement serà un partit que haurà de pagar taquilla, treure entrades a taquilla. A primera catalana ja sol passar aquesta situació. Anem a acabar el programa seguint parlant de futbol, perquè anem a comptar ja quants jugadors i jugadores hi tenim a la secció.
Escoltes el Prat Esports.
Anem a conèixer com ha anat la setmana del futbol català pel món, que ja sabem que hem incorporat segurament més categories i més jugadors i jugadores, la que ve encara més, perquè per exemple, si sabem que entra primera catalana, ens entraran els jugadors que tinguem a primera catalana. Manolo Gol, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hemos sumado mucho más hoy.
Alguno más hay, sí, sí, alguna categoría más que ha comenzado.
El fútbol base, ¿verdad?
Así es, la próxima semana también muchos equipos de fútbol base también empiezan. Lo que tengo la incógnita es de la segunda división femenina, que todavía no hay nada en la Federación Catalana y no sabemos cuándo empezará.
Y habrá una incógnita, seguramente estarán todavía formando grupos y que algún grupo se habrá quedado medio colgado.
Ahí está. Bueno, pues llegamos ya a 60 pratenses entre todos los que hemos reclutado estas semanas, pero hemos perdido uno.
Pero lo hemos perdido para recuperarlo aquí en casa, que eso también está muy bien, Manolo.
Así es. Ahora
lo hemos
hablaremos.
Perdido de categoría, eso que es cierto, que ha bajado de categoría.
Ahora hablaremos de él. Comenzamos esta semana por la primera federación, ya que no hubo jornada en primera. Y Cristian Proca estuvo de delegado del Cornellá en el empate de su equipo frente al Castellón, 0-0 en el campo del Español, juegan esa temporada. En segunda federación, el Zamora perdía con el Marino por 1-0, con David Troya, que estuvo en el banquillo, y Marc Caballé, que jugó de titular. No jugó Óscar Vacas con el Tarrasa, derrota frente al Formentera por 1-2. Seguramente sí que jugará hoy en Copa Federación, en un partido en campo del Huerte. Y el Badalona Futur de Joan Cañadas perdía con el Mallorca B por 1-0. Y no jugó Guille Naranjo con el Deportivo Aragón, ya que estaba sancionado. Victoria de su equipo sobre el Ebro por 2-1. En tercera división, Eric Ruiz jugó los 90 minutos con el Vilasar, empate frente al Tona, 0-0. Y también debutó con el Hospitalet Iván Julián, que jugó el tramo final del partido, lo mismo que Raúl Martínez, derrota en campo de La Pobla por 2-1.
Raúl y Iván se van como juntos a los sitios, ¿no? A los equipos jugar.
Sí. Van los dos juntos. ¿Eh? Del Barça pasaron al Adam, del Adam al Sanz y ahora en el Hospitalet.
Sí, 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 se van juntos, son un pack.
Y vamos con el partido de la Montañesa, que ya no contó con Nico Martínez, que ya debutó este fin de semana con el Terlenca, con victoria sobre el Gornal por 2-0. Y tampoco jugó la Montañesa Sergio Herrero, la Montañesa que empataba en campo de la Grama 2-2. Sí que jugaron los dos habituales del Sanz, Alex Rur y Sergi Cadena. Los 90 minutos en el empate de su equipo frente al San Cristóbal no estuvo Joaquín Fedele. Vamos con la segunda catalana. No pudo jugar Cristian Ruiz con el Iberia, ya que le tocaba jornada de descanso. Tampoco estuvo Toni Guijarro con el Marianao.
Tranquilo, respira.
Perdón.
Bebe agua. Antes de seguir, bebe agua. Aprofitem que no ho hem fet al principi, d'acord? Si sou qui no esteu en aquesta llista, que ha començat a fer, que ja està allargant el Manolo Gol a 60 jugadors i jugadores, i en sou un protagonista d'aquest futbol pot alava, només us heu de, o en coneixeu, que teniu un amic, un familiar que ho és, només us heu de dirigir a nosaltres a través de missatges directes a les nostres xarxes socials, ja sigui el Twitter o l'Instagram, i ens ho expliqueu, o un correu electrònic esports@elpratradio.com. allà també ens ho expliqueu i ens heu de dir. És molt important per també controlar-vos bé i seguir-vos bé cada setmana. Nom i cognoms del jugador o jugadora o tècnic, que pot ser, club en el que juga, equip en el que juga, de la categoria, si és juvenil, si és prebenjamí, si és sènior, si no és sènior, i aquest equip en quina categoria hi juga, si és primera, segona, grup A, grup B, grup 14, ja anant nosaltres directes a cada setmana a aquest grup a buscar el resultat. Manolo, ¿puedes?
Vamos a intentarlo. Decía que no jugó Toni Guijarro con el Marianao. Sí que lo hizo Sergio Campos, que fue protagonista en el partido, ya que marcó uno de los goles de su equipo en la victoria sobre el Legends por 1-3, pero fue expulsado en el minuto 55 por doble cartulina amarilla. También se jugó prácticamente el partido entero Sergio Vacas con el San Ildefons, victoria sobre el San Ignasi por 2-0, y debutó Xavi Niel con el Belviche. Jugó el tramo final en la victoria de su equipo sobre el Sporting Gava por 2-1 en un partido donde no jugó Javi Leo. Tampoco estuvo Aitor Caneda con la Peña Jove Roquetas, ni Guille Dolz con el San Feliu en B. En este equipo sí que jugó la última media hora Ramsey, que el partido acabó con empate a 0 frente al San Vicenç. Jornada de descanso para el Spluguen de Santi y Sergi. Y Naufal, que no pudo jugar con el Vista Alegre, ya que había sido expulsado la jornada anterior. En tercera catalana, no jugó Florín con el Hospitalense, que se había lesionado en el partido anterior. Sí que lo hizo el guardameta Marc Márquez con la Peña Anguera. Derrota en casa frente al Pastrana por 0-1 de la Peña Anguera de los hermanos Iván y Ramón Parra. También jugó los 90 minutos Iván Kochev con la Florida. Empate a 3 con la Peña Málaga y uno de los tres goles fue del jugador pratense. Y por último en esta categoría, También Miquel Pedrosa jugó en la portería del Fonsanta. Victoria sobre el Veterans A por 7-1. En cuarta catalana, el Veterans C, que dirige Paco Cuadros, perdía con el Alegría por 2-0. También jugó Sergio Gómez con el Gornal B de titular en la derrota frente a la Bombonera por 3-2. Y el Belviche, que el Belviche B perdía en campo del Peregol por 5-4 en un partido donde Simo y José Llorente fueron titulares y Yacín suplente. Vamos con el fútbol femenino. El Levante Las Planas de Kim Bartolomé perdía en Liga por 3-1 frente al Madrid, pero ayer jugaron la Copa, el partido pendiente en Tenerife, y ganaron por 0-4.
Muy bien.
Por lo tanto, han pasado ronda.
Con el Madrid, el club de fútbol, empezaron ganando.
Así
y
es.
Al final el Madrid acabó remontando el partido. Una lástima.
Tienen todavía pendiente el partido de la primera jornada.